Ui, les 8.
Sí,
Vallonesta.
I a més avui anem...
Vinga,
fins demà.
Endavant, endavant.
Adéu, adéu. Va, que vagi bé, bona nit. Les 8 en punt.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Vallonesta.
Ara ho dèiem, avui no ho sé fins a 8:45, un dia més molt pendents d'aquestes mobilitzacions de la pagesia que a aquesta hora continuen bloquejant el port de Tarragona i també l'AP7 a Pontons, a Pontós, volíem dir, amb la intenció de mantenir-les tota la nit. Ara hi anirem per saber-ne l'última hora. A banda d'això, en política el PP nega de totes que negociés res amb Esquerra, això després que avui Marta Rovira hagi dit que el popular Carlos Floriano es va posar en contacte amb ells per parlar de la investidura. Ara mateix Feijóo està participant en una altra acte a Galícia i de seguida també connectarem en directe per saber si n'ha dit alguna cosa més. També explicarem que la Fiscalia General de l'Estat està fent la llista de totes les causes que es podrien incloure dins la llei d'amnistia. Álvaro García Ortiz, que avisa que s'han de revisar bé alguns casos. I ja hi ha les conclusions també d'aquella delegació d'eurodiputats que van venir a Catalunya per revisar el model d'immersió lingüística. Doncs bé, diuen que les classes haurien de ser 50-50 català-castellà. Recordem que aquesta delegació la formaven bàsicament diputats del PP i de grups d'extrema dreta vinculats a Vox. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, la nit serà una mica menys freda. Demà al centre del dia l'ambient serà més suau, sobretot al centre i al nord de Catalunya. A la costa, al llarg del dia, poden aparèixer bancs de boira o núvols baixos que facin recular els termòmetres arran de mar. Ara són les 8 i pràcticament 2 minuts. De seguida, tot amb més detall. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Els pagesos que allargaran tota la nit la protesta a l'AP7 i al port de Tarragona. Després d'un dia sencer de mobilitzacions a punts estratègics del país, els ramaders i els agricultors mantindran, com dèiem, fins demà el bloqueig a l'autopista, a Pontós, a l'Alt Empordà i també al port de Tarragona.
També tallen aquesta hora la Nacional 2 al mateix municipi empordanès i la C-17 i la C-25 a Vic. En aquest cas, però, preveuen aixecar el tall a la mitjanit. Se sumen a les marxes lentes i tracturades que han fet durant tot el dia per reclamar millores pel sector.
L'afectació més gran aquesta hora és el tall a l'AP7, a Pontós, abans d'arribar a la frontera. Els pagesos que no aixecaran aquest tall com a mínim fins demà. Anem cap allà en directe, Sandra Florença, bona nit.
Bona nit, així és, doncs, ara mateix aquí a Pontós 400 tractors i uns 600 pagesos mantenen tallada la Nacional 2 i l'AP7 des de mig matí i han decidit en assemblea que hi passaran la nit i no es mouran fins que la Generalitat i l'Estat espanyol no reaccionin a la seva petició. Volen una reunió exprés amb el ministre d'Agricultura, Lluís Planas. Narcís Poc, coordinador territorial d'Unió de Pagesos, diu a RAC1 que mantindran el tall de carreteres si res no avança i fa una crida a la resta de pagesos d'arreu de Catalunya perquè s'hi sumin.
Avui doncs, estem aquí perquè es mogui el govern espanyol i en concret perquè es mogui el ministre d'Agricultura. Per tant, les negociacions van en aquesta línia. Van a la línia d'aconseguir doncs, que poguéssim reunir amb el ministre d'Agricultura. Si aconseguíssim això i fos una reunió ràpida i en ferm i seriosa, doncs ens plantejaríem doncs, si ens podem o no podem aixecar el tall.
Els pagesos s'estan preparant el sopar, ens expliquen que porten remolcs a matalassos per si això va per llarg. Tenen molt clar que no aturaran les accions reivindicatives fins que no se'ls donin solucions als greuges que viuen com a pagesia.
Gràcies, Sandra. I a Tarragona, els pagesos que continuaran tallant l'entrada del port també durant tota la nit. Alguns agricultors de les Terres de l'Ebre, però, ja han enfilat el camí de tornada. La protesta ha plegat uns 500 manifestants i asseguren que, com a mínim, la mantindran fins demà a les 10 del matí. Anem també cap allà, Adrià de les Heres. Bona nit. Doncs bé, no tenim aquesta connexió amb l'Adrià de les Heres, intentarem connectar-hi d'aquí a uns minuts. A banda de l'AP7 i com ara també dèiem, el port de Tarragona, un tercer punt on s'han concentrat avui és a Mercabarna. Els pagesos han bloquejat durant tot el matí dos dels tres accessos al mercat a primera hora de la tarda, però han aixecat ja aquesta aturada, tot plegat després d'un altre dia de protestes que avui han pujat encara un esglaó, Montse Martí.
Les mobilitzacions d'avui les havia convocat Unió de Pagesos i en alguns territoris, per exemple a les comarques de Tarragona, també s'hi han sumat pagesos de la plataforma pagesa que va liderar les mobilitzacions de la setmana passada. El sindicat assegura que han sortit al carrer 2.000 pagesos, han mobilitzat un miler de tractors i 500 vehicles. Els transportistes també fan balanç d'una jornada que ha afectat més que cap altre dia la seva activitat. El tall a l'autopista AP7 i la N2 ha afectat 12.000 camions, 6.000 direcció nord i 6.000 direcció sud, segons els càlculs de l'Associació General de Transportistes Autònoms Pimes de Catalunya. La propera protesta convocada oficialment és la de Unió de Pagesos a Madrid, dimecres que ve, davant el Ministeri d'Agricultura.
Gràcies, Montse. Intentem ara recuperar aquesta connexió amb Tarragona des del port. Adrià de les Heres, bona nit. Doncs bé, sembla que no serà possible connectar amb l'Adrià. En tot cas, davant d'aquestes protestes, que Pere Aragonès reclama a Pedro Sánchez que prengui mesures urgents per solucionar els problemes dels pagesos. El president li ha demanat per carta que rebaixi el preu del gasoil agrícola i també que canviï les lleis espanyoles que perjudiquen el sector. El govern també ha començat a moure fils per ajudar des de la Generalitat els agricultors i els ramaders. Adrià Santasusagna.
En aquesta carta, Aragonès demana que es modifiqui la llei de cadena alimentària que provoca que les grans distribuïdores fixin preus. També reclama rebaixar el preu del combustible agrícola i posposar l'entrada en vigor del quadern digital del 2026. És una mesura que vol descarregar de burocràcia el sector. De fet, la Generalitat ja ho ha començat a fer aturant tots els tràmits nous que s'impulsaven des de Catalunya, ho explica la portaveu Patrícia Plaja.
Sabem, som conscients que l'accés de burocràcia és un dels principals esculls amb què han de batallar, tallant, que han de lidiar cada dia, i és per això que el govern proposa l'entrada en marxa, que s'aturi l'entrada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui directament de la Generalitat.
El govern també ha publicat un calendari amb totes les ajudes que rebrà el sector i surt el mes dels beneficiats i la quantitat que rebran. Això donarà un cop de mà als pagesos a l'hora de fer previsions.
I més enllà d'aquestes mobilitzacions dels pagesos, informació de servei a aquesta hora, perquè hi ha tallada la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les Franqueses del Vallès i Manlleu per una incidència a Centelles. Els tècnics de DIF que estan treballant per resoldre aquesta avaria, ara mateix hi ha 4 trens aturats en aquest trajecte amb passatgers a dins. Les 8 i 7 minuts, dos dies després del rebombori dins del PP per l'indult condicionat a Carles Puigdemont, ara apareixen informacions que fan créixer la tempesta política. Apunten que els populars no només es van posar en contacte amb Junts per la investidura de Feijó, sinó que el PP també va tirar la canya a Esquerra per mirar d'explorar un acord d'investidura. Concretament, el diputat popular Carlos Floriano es va posar en contacte amb Teresa Jordà. Almenys això és el que ha revelat a Ser Catalunya la secretària general dels Republicans, Marta Rovira.
El mes d'agost, després de les eleccions espanyoles, va venir un diputat i ens va proposar doncs, que negociéssim, que parléssim, que ells volien conformar una majoria. I nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP. No sé si ells tenien una mínima esperança que nosaltres ens moguéssim, però això era impossible. Això sí que era impossible. Què hi tenim en comú amb el PP? Nosaltres aquí volem ser molt coherents i molt nets i molt transparents.
I a tot això, el PP que nega de dalt a baix que volguessin negociar la investidura amb Esquerra, Alberto Núñez Feijóo, que atribueix aquest dard enverinat a un intent de fer-los fracassar a les eleccions gallegues d'aquest diumenge. I a tot això, el govern espanyol que diu que el contacte del PP amb Esquerra engrandeix la gran mentida d'Alberto Núñez Feijóo. Ho ha criticat la ministra portaveu Pilar Alegría.
Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox. Desde luego, el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía.
Demà el ministre de la Presidència i de Justícia del Govern espanyol, Félix Bolaños, que serà el món a RAC1, entrevistat per Jordi Basté. I com dèiem, el PP que ho nega de totes, Alberto Núñez Feijóo, que ho atribueix a un intent per fer-los fracassar les eleccions gallegues d'aquest diumenge. I de fet, a aquesta hora està previst que intervingui en un míting a Noia, un poble de la Corunya. Anem en directe cap allà, enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, en marxa el discurs de Feijóo aquí a Noia. De moment cap referència a la polèmica del dia. Fons populars admeten que a agost hi va haver una conversa informal amb Esquerra, això sí, diuen sense negociar res de res. Feijóo ha parlat aquesta tarda, diu que és una estratègia per fer trontollar el PP gallec i ho defensa ironitzant.
Se juega un cambio de gobierno y por eso no descartéis que mañana digan que le ha ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. Llevamos una tras otra una calumnia y otra más.
Feijóo avui farà triplet, mítings al migdia, ara el segon, i d'aquí a 11 minuts té un altre padrón. De moment, però, a respondre les preguntes periodistes sobre el possible indult condicionat a Puigdemont.
Connexió complicada que tenim des de Galícia amb l'Arnau Mañé. En tot cas, ara que sentíem Feijóo intentant convèncer els indecisos els últims dies de campanya a Galícia, amb el risc de perdre la majoria absoluta, i a l'altra cara de la moneda hi ha el BNG, que va a l'alça. La seva candidata Ana Pontón ha passat avui pel món a RAC1 i ha volgut trencar el mite del galleguisme de Feijóo. Pontón, que també ha defensat, tot i que amb prudència, que l'amnistia és una bona solució per Catalunya. I en aquest sentit, la Fiscalia General de l'Estat fa recompte de les causes que hi ha obertes i que entrarien dins la llei d'amnistia. El Ministeri Públic encara no vol donar cap xifra perquè diu que hi ha casos que s'han de revisar molt bé. Mar Poyato.
La Fiscalia explica que hi ha moltes investigacions obertes sobre delictes de lesions o de desobediència que afecten, per exemple, alcaldes i bombers i que s'han de revisar bé abans de decidir si entren dins de l'amnistia. Ho ha explicat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a Onda Cero.
Ha sido más complejo de lo que pensábamos. Nos criticaron mucho por hacerlo, pero menos mal que lo comenzamos a hacer porque realmente todavía nos falta atar algunos cabos en algunas causas, no muchas, en Cataluña.
Un d'aquests casos és el de Josep Maria Jové, per cert, l'actual president del grup d'Esquerra al Parlament. Va demanar al tribunal canviar la data del seu judici, que està previst que comenci el 10 d'abril, perquè no coincideixi amb cap ple de la cambra. El TSJ, però, no ho ha acceptat.
I un altre dels debats que hi ha sobre la taula és la possible imputació de Carles Puigdemont per terrorisme pel cas de Tsunami. De moment, la Fiscalia del Suprem encara no té clar quin posicionament adoptarà. Mentrestant, l'instructor Manuel García Castellón, que no para de tirar el foc, insisteix que els policies que van quedar ferits durant les manifestacions post-sentència poden fer d'acusació particular. Això malgrat que un dels investigats, Oriol Soler, havia demanat que se'ls apartés. 3 minuts per un quart de nou i, mentrestant, també ho dèiem en començar, els eurodiputats que van venir a Catalunya per estudiar la immersió lingüística creuen que s'haurien de fer les mateixes classes en català que en castellà. És una de les conclusions de l'Esborrany que demà presentaran al Parlament Europeu. El text també parla d'odi i de discriminació contra les famílies que han demanat fer més castellà a les aules.
La missió europea va estar-se 3 dies a Catalunya. Ha estat tan contundent com s'esperava. Creuen que el sistema educatiu discrimina els castellanoparlants. A més, apunta que la Constitució espanyola reconeix el dret a rebre l'educació en castellà. Els eurodiputats també han redactat l'informe. Que han redactat aquest informe són del PP i de grups d'extrema dreta vinculats a Vox. La resta de partits van decidir boicotejar-la perquè entenien que hi anaven amb les conclusions ja escrites. El document que han redactat acaba fent dues peticions. El govern espanyol li demana que faci més inspeccions educatives a Catalunya per controlar la presència del castellà i a la Generalitat que millori la comunicació amb les famílies que han reclamat més castellà i que controli, textualment diu, l'assetjament intolerable que reben.
Doncs bé, el govern que carrega contra aquest informe que han fet des del Parlament Europeu creuen que és un document tendenciós, ple de mentides i que pren partit. Des de Palau asseguren que els partits de dreta i extrema dreta han pressionat perquè l'Eurocambra es cregui un relat fals sobre la persecució del castellà a Catalunya. Això, com dèiem, a les escoles, però mentrestant, també en l'àmbit sanitari, el Col·legi de Metges demana cursos de català adaptats als horaris i a les necessitats dels doctors. Això tenint en compte que 3 de cada 10 metges reconeixen que no el saben ni parlar ni escriure. De fet, el català només és la llengua materna d'un terç dels doctors, Anna Salvador.
Un de cada 2 metges nascuts fora de Catalunya asseguren que tenen interès a estudiar la llengua, sobretot els de països de fora de la Unió Europea. Un 80% diuen que volen millorar el seu català. En canvi, només la meitat dels nascuts en altres comunitats de l'Estat i països europeus volen aprendre'l. D'altra banda, des del col·legi asseguren que hi ha molts sanitaris que volen estudiar el català, però que no poden perquè no troben cursos adaptats als seus horaris i necessitats. El secretari del Col·legi de Metges de Barcelona, Gustavo Tolkinski, reclama a l'administració una formació més flexible i concreta. Són declaracions a RAC1.
No és només el fet de que sigui flexible en quant a l'horari, sinó que estigui ben adaptat a les necessitats dels professionals. A nivell professional és necessari que tinguin un llenguatge que estigui ben adaptat a les necessitats dels nostres pacients.
Actualment, menys de la meitat dels metges fan servir el català per parlar amb els pacients durant les visites. Els que menys l'utilitzen són els doctors joves.
I per cert, el Departament de Salut ha donat per acabada l'onada epidèmica de grip. Feia 3 mesos que durava des del pont de la Puríssima. Segons l'últim balanç, la xifra de contagis dels últims 7 dies és la més baixa des de principis de desembre. En total, hi ha hagut 3.750 casos més de grip, Joel Penya.
Durant l'onada, la xifra més alta de contagis en una setmana es va assolir els primers 7 dies de l'any amb 15.000 casos nous. Ara els casos van de baixada en totes les franges d'edat, inclosos també els menors de 0 a 14 anys. Més enllà de la grip, també van a la baixa la resta d'infeccions respiratòries. L'última setmana s'han detectat prop de 44.000 casos i el virus més freqüent ha estat el del refredat. Pel que fa a la situació als hospitals, ara hi ha 246 persones amb Covid ingressades. En són 50 menys que fa una setmana. A les UCIs també s'ha alliberat un llit els últims 7 dies i ara hi ha 7 ingressats per coronavirus.
Un quart de nou és un dels titulars del dia. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la prohibició de sacrificar animals segons el ritual musulmà i el jueu, un mètode que consisteix a sacrificar les bèsties amb un tall al coll i esperar que morin de sagnança. La justícia europea posa el benestar animal per davant de la llibertat de culte i proposa mètodes alternatius. Anem cap a Brussel·les, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
El Tribunal Europeu de Drets Humans s'alinea amb les tesis del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i proposa l'aturdiment elèctric no letal com a mètode per sacrificar un animal. Ho veuen més proporcionat i que no posa en risc la Carta Europea del Benestar Animal. En canvi, com ja va dictaminar en el seu moment, la justícia europea prohibeix que per obtenir carn els musulmans i els jueus facin servir el ritual halal i kosher, que consisteix en tallar amb un cop sec el cap d'una vaca, ovella o ocell en perfecte estat de salut i esperar que morin dessagnats. És la primera vegada que el benestar animal preval sobre la llibertat de culte religiós. Tot plegat n'és l'any 2017, quan Flandes, a Bèlgica, va decidir prohibir aquests rituals i associacions musulmanes i jueves van decidir recórrer. Aquest mètode, per cert, no està prohibit a l'estat espanyol.
Gràcies, Lluís. I en aquest sentit, la Generalitat que deixa clar que aquesta sentència no provocarà canvis a Catalunya. La portaveu Patricia Plaja diu que a casa nostra tots els sacrificis animals es fan seguint les normatives.
A Catalunya hi ha una regulació molt clara que garanteix sempre tota la cadena de salut pública, totes les mesures necessàries per tal de que els animals siguin sacrificats respectant també els seus drets i que es facin amb les condicions de higiene i de salut pública, com deia, necessàries.
Per tant, tot i la sentència, la regulació catalana continuarà com estava fins ara. I d'altra banda, la comunitat islàmica a Catalunya lamenta que la sentència s'hagi saltat la llibertat religiosa. Si bé admeten que és un debat obert arreu d'Europa, esperen trobar un equilibri. Defensen l'aturdiment reversible que permet adormir els animals abans d'iniciar el sacrifici. Les 8 i 17, més qüestions. El govern espanyol avalarà un 20% de les hipoteques a joves i famílies amb menors a càrrec. Només s'aplicarà a la compra del primer habitatge per menors de 35 anys i per famílies que tenen problemes per accedir a un préstec bancari.
L'aval es donarà a través de l'ICO. Les rendes dels sol·licitants no podran superar els 37.500 euros de màxim. Quan es posi en funcionament la mesura, els bancs s'hi podran adherir. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha explicat que els interessats hauran de pactar després amb les entitats les condicions del 80% restant de la hipoteca.
Propiciar las garantías para que las personas puedan acceder a esa hipoteca. Los indicadores de renta ya van a marcar qué tipos de hipotecas se pueden solicitar, porque saben que los bancos tienen que tener esas garantías de que después vamos a poder asumir el pago de nuestras cuotas. El objetivo final es que a nadie en España el acceso a la vivienda le suponga más del 30% del esfuerzo de sus rentas.
Aquest aval serà de 10 anys, que és el mateix període mínim que els sol·licitants hauran de tenir l'habitatge que es volen comprar.
Doncs bé, sumar-hi a les entitats pel dret a l'habitatge que no els agrada aquesta mesura, els socis del PSOE a la Moncloa, que diuen que a països on ja s'aplica, com el Regne Unit, el Canadà i Austràlia, ha contribuït a pujar el preu de l'habitatge. I en plena emergència per la sequera, els comuns volen que els hotels paguin més per l'aigua que consumeixen. És una mesura que portaran la setmana que ve al Parlament.
Serà el ple monogràfic que es farà dimarts, precisament per la sequera. La cap de files dels comuns, Jessica Albià, creu que l'aigua pel turisme ha de ser més cara que pels veïns.
I aquí nosaltres portarem diverses mesures, com la declaració de turisme com a sector específic, tarifes específiques també per l'aigua dins del turisme i l'exigència de que les dades de consum siguin públiques.
Els comuns també demanen restriccions específiques pel turisme, com ja passa amb l'agricultura i la indústria.
I per cert, ara que parlàvem dels comuns, Jaume Asens podria ser el seu candidat a les eleccions europees del 9 de juny. La direcció del partit li ha demanat i ara ell s'ho està rumiant. Si Asens ho accepta, s'haurà d'integrar a la llista de Sumar. Recordem que les eleccions europees de l'estat espanyol és una única circumscripció i a tot arreu es presenten les mateixes llistes. Les 8 i 19, en successos, la policia ha alliberat 6 dones a qui obligaven a prostituir-se les 24 hores del dia a Manresa i a Mollet del Vallès. Hi ha 10 persones detingudes que formaven part d'una organització de tràfic d'éssers humans.
La banda, que lideraven un home i una dona, anava a buscar les dones a diferents països llatinoamericans, sobretot al Paraguai, dones sobretot vulnerables. Les enganyaven oferint-los feines falses. Un cop eren a Catalunya, les feien viure en unes condicions infrahumanes i les tenien pràcticament segrestades. A més, també les obligaven a vendre droga als clients.
Les 8 i 20, aquesta tarda, s'ha inaugurat l'exposició sobre Núria Feliu al Palau Robert de Barcelona. Elàstics, diu Núria Feliu al Palau i l'ha muntat l'Òscar Dalmau de la competència de RAC1. La mostra és un homenatge a la trajectòria de l'artista que va morir fa gairebé 2 anys, Lluc Coromines.
Amb la veu de Feliu de banda sonora com no podia ser d'altra manera, l'exposició és un recorregut per totes les facetes de la vida de l'artista catalana. Des de cantant, actriu, ídola de masses i activista per la defensa de la llengua i la cultura catalana, fins i tot emprenedora. Ho explica el presentador de la competència de RAC1 i comissari de la mostra, Òscar Dalmau.
La intenció és recrear tot l'univers de la Feliu des de que va començar al Mercat de Sants, a la seva infantesa, després es va dedicar al teatre, va passar a la música, i la reivindiquem com a dona pionera, com a una icona, com a dona moderna i com a emprenedora.
L'exposició també compta amb material inèdit de la vida artística de la cantant, de jove, la interpretació d'una cançó en anglès o desenes de reconeixements que va rebre. La mostra es podrà visitar fins al 19 de maig.
I també aquest vespre s'ha inaugurat molt a prop una exposició de l'artista Urbà TV Boy, justament a la Casa Seat. Es diu Garage Takeover i acull algunes de les seves obres més destacades.
En aquesta exposició en concret, TV Boy inclou el retrat de la futbolista del Barça, Alexia Putellas, i de la cantant Rosalia. També hi ha peces sobre l'amor, com el petó entre Nairobi i Tòquio de la Casa de Papel. La mostra és gratuïta i es podrà veure fins al 24 de febrer.
I ahir ja en parlàvem, avui fa just 25 anys de la mort de Carles Sabater, després d'un concert de Sau a Vilafranca del Penedès. Per recordar la seva figura, aquest matí ha passat pel món a RAC1 la seva última parella, la directora de cinema Laura Jou, ha parlat del documental que prepara i que inclourà imatges de la càmera que ell mateix acostumava a portar a sobre.
Crec que és un bon lloc per retre-li un tribut i un homenatge, no? També ensenyar les seves imatges particulars, i li agradava molt anar amb una handicam i ho gravava tot. Sí.
De concerts i de
paisatges. I de la seva vida, no? De la seva vida, que ja et dic que era una persona amb una sensibilitat i amb una mirada molt especial.
El muntatge també vol desmentir els rumors que Sabater era addicte a les drogues. De fet, ella assegura que es cuidava molt i està convençuda que el cantant va morir per problemes de cor.
Això ho vam descobrir, diguéssim, amb aquesta segona autòpsia, i tot quadra, el cansament que tenia, problemes de visió, 2 desmais... El Carles havia estat nedador, o sigui, i feia gimnàs i tal. No havia de morir, saps? A més, s'alimentava increïble, vull dir que... I després tot qualla, no?, quan es mor i et diuen què et pot matar, no?, l'estrès mata.
De moment, però, aquest documental encara no té data d'estrena. I en novetats musicals, Pearl Jam ha publicat cançó i ha anunciat 2 concerts a Barcelona. Seran el 6 i el 8 de juliol al Palau Sant Jordi. Les entrades es podran comprar a partir del 23 de febrer. I així sona també el més nou del Sutherland. I parla de la nostàlgia adolescent. I avui, com dèiem, RAC1 ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio, també el centenari de les primeres emissions a Catalunya, amb la gran final del concurs del segle, una competició dins del versió RAC1 que buscava l'oient que en sap més de ràdio del país. I el guanyador ha estat el Josep Maria Lapeira, de Tarragona.
Un dels dos l'ha encertat. I és... el Josep Maria.
Bravo, bravo.
El programa que s'ha enfrontat als 4 oients, que van guanyar divendres passat a les eliminatòries que es van fer a cada capital del país, però a l'última ronda només hi han arribat el Josep Maria, a qui ara sentíem, i l'Enric Ortega, de Barcelona. Un dels moments més divertits ha estat quan els han preguntat quin presentador de RAC1 porta més anys al capdavant d'un programa. I cap dels dos ho ha encertat, tot i que la resposta la tenien just davant dels seus nassos.
El teniu just davant. I és Toni Clapés des del 2000.
Però, Toni, tu ho sabies, això?
No,
ho sabies? Eres conscient?
No.
El presentador que porta més anys presentant el programa actual...
Sí.
Doncs vaja, que l'han fallat. Avui s'han vist les cares contestant les preguntes de Xavi Puig i d'Edu de Batlle sobre la ràdio històrica, també l'actual. Tant el guanyador com els finalistes s'han endut un lot de premis. I també per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Associació de Catalunya ha estrenat avui el podcast Tu Calla.
Són 33 capítols basats en les memòries de Josefina Rifà, filla de l'empresari Eduard Rifà, que va fundar l'Associació Nacional de Radiodifusió.
El teu avi Eduard, el meu pare... ha estat la figura més brillant.
Al podcast es combinen la narració d'aspectes familiars i costumistes de l'època amb els primers passos de la radiodifusió catalana. Hi ha detalls del muntatge de l'EAJU, la primera llicència de ràdio que s'atorgava a Espanya, i de Ràdio Girona i Ràdio Lleida. És un podcast produït i dirigit per l'actriu i radiofonista Dolors Martínez, que ja es pot escoltar a RAC1.
I acabem, com sempre, amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar encara més aquestes temperatures.
Sí, temperatures que avui, mira, en molts sectors han sigut una mica més suaus que ahir, sobretot, per exemple, en àrees de muntanya, però sí que en àrees del litoral, de la costa central, costa daurada, sí que han tirat una mica enrere perquè no hi havia aquell vent aponentat d'ahir, era avui vent fresquet que venia de mar. Però demà sí que les temperatures a gran part de Catalunya, però sobretot al centre i nord del país, doncs s'enfilaran més, serà més fàcil en comarques interiors arribar o passar una mica dels 20 graus, amb una nit una mica menys freda també, i després al centre del dia també cal dir que poden aparèixer núvols baixos, algunes boides, arran de mar, que en cas d'aparèixer poden fer baixar les temperatures sobtadament, però en conjunt serà un migdia també agradable arran de costa, però si apareix boida o núvols baixos, de cop, atenció, que pot refrescar, no ens fiem del sol i tinguem un jerseiet a prop.
Pluja, res de res, de moment.
Res de res.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Fins demà.
Que vagi bé, bona nit.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Ara la Champions es juga a RAC1 i tornarem demà també en edició de Butxaca. Que vagi bé, bona nit.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Cada cop més taronges tenen aquest gust. Perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
A l'abril arriba una nova oportunitat de transformació i renovació. El 12 d'abril arrenca una nova convocatòria dels màsters en màrqueting que han transformat el futur de més de 12.000 estudiants. És el moment d'obrir noves portes al teu futur professional. Connecta amb la innovació i la transformació en el món del màrqueting. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona o truca al 93 414 4444.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge 18 de febrer des de les 10 del matí, el Via Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i Via Lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballens d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 10 del matí, veniu a veure el Via Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El primer que arriba, el primer que seu. RAC 1.